Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Comencem la tertúlia al Gall del Monestir, la tertúlia dels dilluns, amb Lourdes Dalmau. Lourdes, bon dia. Eduard Gené, bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Bon dia.
I Bernat Picornell, molt bon dia.
Bon dia.
I començarem fent un repàs al cap de setmana, rapidet,
sí,
Eduard.
Sí, perquè és que va ser...
Perquè avui em deies, és que ha estat un cap de setmana super potent.
Excepcional.
Bueno, doncs fem feina.
Engego.
Al
Teatre Auditori el divendres va haver-hi una obra, André Dorin, que és una obra d'un grup basc que ha estat viatjant per tot el món. Porta 4 anys viatjant per tot el món. O sigui, han estat a la Xina, han estat a tota l'Amèrica del Sud, han estat a tota Europa, ha estat, em sembla, inclús a, no sé si al Magreb o... Un... En fi, ha viatjat per tot el món.
O sigui,
és una obra extraordinària perquè està basada en un fet real. André Gors, que es va suïcidar amb la seva dona quan ella va detectar una enfermedad d'Alzheimer, que després va convertir-se en càncer, i aquí aquesta obra no és així, però és una obra feta amb màscares. És a dir, els actors surten amb unes màscares, per tant, inerts, i en canvi arriben a aconseguir una transmissió tan brutal de la situació que sembla que tu veiessis faccions que estiguin funcionant. Aquesta seria una. El dissabte van tenir una gala a casa, al monestir, el neu aniversari de l'Òmnium Cultural del Moda de la Casa, que va ser extraordinari també, amb una gran participació de moltíssima gent, i el diumenge on tindrà la Barbara Hendrix amb un concert del Camí a la Llibertat, es titula el concert, Road to Freedom, que va ser una meravella, amb una persona que té 68 anys, i que va demostrar una vitalitat i una força de transmissió extraordinària. Però és que bé, volia afegir també que l'Ara, en un dominical de l'Ara, d'aquest cap de setmana, hi ha un article parlant dels concerts de valsos habituals que s'han convertit i en una tradició, el Nadal, etc. I hi ha 3 fotografies fantàstiques de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que a mi m'agradaria comentar-ho perquè a vegades no li donem importància. I el que és que Sant Cugat està fent aquests concerts no només a Sant Cugat, sinó només a diferents pobles i ciutats de Catalunya, i penso que és interessant que se'n parli, no? Aquí diuen les orquestres simfòniques de Sant Cugat i del Vallès, per tant, la de Sabadell, segur que per Nadal oferia espectacles de nivell. I penso que val la pena dir la nostra orquestra, la nostra orquestra, l'orquestra que porta el nom de la ciutat, no faig com el Núñez, que deia que el club, la ciutat portava el nom del club, però sí que porta el nom de la ciutat, doncs està en un mitjà com aquest, demostrant la seva persistència i la seva existència.
Déu-n'hi-do, t'has posat les botes aquest cap de setmana, no?
Pues sí, la veritat és que m'he passat molt bé, estic carregat de piles, afortunadament, perquè quan llegeixo altres coses dels que passen, doncs la veritat és que la moral cau. I ara ja, havent assolit aquests 5 minuts del programa...
La quota.
M'estaré 10 minuts.
Ja, has consumit la quota, Eduard?
M'estaré 10 minuts sense dir res.
Doncs, mira, jo us volia proposar parlar d'un tema que ha ocupat planes de diari aquests dies, parlant d'aquesta època que comença ara de solidaritat, de bons propòsits, de... El cas Nadia, per saber quines són les reflexions que us ha provocat tot això, perquè, clar, aquí diguem que ningú no s'escapa, tots som una mica partícips de situacions com aquestes, perquè de quina manera pot afectar això, aquestes crides solidàries que es fan a títol personal a partir de famílies? Quina responsabilitat tenen els mitjans de comunicació? Jo crec que a partir d'aquest cas s'han obert moltes qüestions i molts interrogants, i m'agradaria que, si vosaltres, a vosaltres se us han passat pel cap, que les poguéssim compartir.
Arranco?
Tu mateixa.
Arranco. Hi ha moltes persones que... Poso un exemple totalment diferent, però que diu molt, no? Jo en matí rebia un WhatsApp de que el Santo Padre ha tingut una hèrnia, rezat per ell, tal i qual. Però és que fa 4 dies vaig rebre un altre correu que em deia una doctora investigadora d'un centre mèdic, no sé què, tal... I, bueno, la gent ho passa d'una manera, jo crec que totalment irresponsable. És que el primer que faig és intentar una mica buscar la xarxa, què és el que diuen d'això, eh? Vull dir, i la notícia és falsa. D'entrada, jo n'estic convençuda, perquè pues, potser no sóc crèdula i també el contrari, incrèdula. Vull dir, tot m'ho miro, no? Jo abans de... intento assabentar-me. I llavors el que crec que és una vergonya és que els mitjans de comunicació no contrastin informació. Hi ha la tira d'informacions, jo en conec alguna que ha sortit i que m'ha afectat d'una manera directa i ho veig, que són falses. A lo millor algú comenta, fa algun comentari del que ell creu i a continuació l'altre ja està dient que allò és un fet dat i beneït. I en aquest cas és totalment escandalós, és reprotxable l'actitud moral d'aquests pares que en una situació de necessitat utilitzen a la nena per fer-hi una explotació totalment vejatòria. És que no té nom. I llavors la pobra gent que ha caigut, que normalment m'imagino això farà que s'ho pensi dues vegades. Crec importantíssim que... La gent s'organitzi, que no es vagi donant a peu de carrer. Ja sabem que hi ha moltes circumstàncies, però noi, hi ha centres que ja siguin vinculats a l'Església o sense vinculats a l'Església que poden anar recollint aquestes situacions i una mica canalitzar-ho, perquè si no, no és el primer cas. I m'imagino que al darrere n'hi ha d'altres.
Jo, deixa'm només apuntar una qüestió respecte dels mitjans de comunicació. Tampoc no seria qüestió de posar-los tots al mateix sac. Sí que distingiria entre aquells mitjans que, contrastant les dades bàsiques del cas, parlen d'una situació concreta, i després els que fan espectacle d'això.
Sí, però també...
Jo faria aquesta diferència.
Jo també vull dir una altra cosa. Hi ha moltes persones que cobren a través de les notícies de la xarxa, d'informacions per la xarxa, per als clics que reben. Això significa més publicitat, i a través d'aquí, o sigui, tot per cridar l'atenció respecte a alguna cosa, es generen molts bulos, però molts. I mira, potser, clar, amb l'interès de tenir un protagonisme, no? De poder-se guanyar la vida, si tu vols. Però és que, clar, al final diríem, mira, aquest senyor estafat amb la seva filla també ha estat una manera de guanyar-se la vida, estafant. Els mitjans públics tenen l'obligació de contrastar les dades.
No, no, públics i privats. Tots tenen la mateixa obligació.
No, no,
la mateixa
difusió pública, perdó, no volia dir sinó de difusió pública. Aquell que es diu un periodista ha de tenir la prova. No pot donar... Jo, de fet, cas, ja fa temps que corria en l'empresa, a mi un em va dir, vaig sentir que havia anat un senyor a Afganistan, o no sé per on, no, amb una criatura atrapassant les línies de carrer. Jo vaig pensar, quina cosa més estranya. I m'ho vaig tirar al darrere i no vaig seguir més. Però si em vés sentit vinculada a col·laborar o el que sigui, de ben segur que m'ho vés anar d'igual manera que aquest dematí anat a comprovar. El Sant Pare és un bulo el que corre,
Lluís.
Jo, en principi, estic content que el seu pare no tingui una àrea.
En principi...
Faria dos apartats, ara en sèrio, no? Faria dos apartats. Com sabeu, jo vaig fer fa anys una cosa que es diu art solidari, i d'alguna manera col·laboro, intento col·laborar amb diferents temes. Jo faria primer una reflexió. Que tinguem de ser la societat civil... que ens dediquem a fer aquestes coses ja em sembla malament. O sigui, em sembla que l'Estat tindria de tindre la suficient organització perquè la societat civil no es tingués encarregada que una nena té una malaltia incurable o hi han llistes d'espera, que hi han coses... O sigui, que a l'Estat això tindria d'estar solucionat. Tindria d'estar solucionat també pues, el menjar... Tot això ho trobo molt bé perquè ho faig, eh? Vull dir, ser solidari, jo sóc solidari, però la reflexió és, a l'Estat tindria de fer tot això. O sigui, no tindria de ser una persona privada que es digués, pues, escolta'm, doneu-me diners perquè la meva filla s'està morint i no sé què. O sigui, primera reflexió. Tot això jo em sembla que, siguent jo el primer que ho faig malament. O no tindria de fer-ho. Això d'entrada. I segona reflexió que faig amb tot això, com que això perjudica molt a la gent que intentem fer coses pels altres, perquè després es crea un dubte que això és perillós. Vull dir, jo ara al febrer, si Déu vol, celebro aquí a Sant Cugat els 40 anys de la meva primera exposició. Junt amb el Club Rotary volem aconseguir vacunes com ja vam fer l'any passat. Clar, jo després d'això, com vaig a buscar gent que em doni diners per vacunar la polio? S'ho creurà? No s'ho creurà? Pensarà que és un timo? O sigui que això ha perjudicat a molta gent que es fa coses amb bona voluntat i ganes de fer. O sigui que jo ho trobo tremendo. En aquest cas ho trobo tremendo. Primer, que uns pares juguin amb la vida o amb l'enfermetat del seu fill per aconseguir diners ja és vergonyós. Però això traspassa i ens perjudica a tota la gent que volem fer coses. I després, la segona reflexió, això no es tindria de fer la gent civil, això tindria de fer l'Estat, no la gent civil. Per mi, he dit tot.
Jo, això, el cas d'aquesta nena, per desgràcia, i ara diré una cosa una mica així, el trobo normal. És a dir, constantment estem veient casos d'apropiació indeguda, de malversació, d'estafa, etcètera, etcètera, empreses, en administracions, a bancs, en fi, empreses immobiliàries. Clar, que una persona particular faci exactament el mateix que està fent una part important del país, doncs o sigui, per mi és molt naïf a posar-se les mans al cap. És a dir, escolta, en quin món penseu que vivim? I, evidentment, aquí, a partir d'aquí podem entrar, diguem, a valorar que el cas d'aquests pares és absolutament un escàndol, és aberrant, és insultant, no per la nena, que també, sinó per tota la resta de gent que té aquesta malaltia o malalties similars, és igual, encara que no s'hi semblin, i que s'estan treballant el que sigui de bona voluntat. Per tant, en aquest sentit, molt sorprès, no? Però per l'altra banda, poc sorprès, perquè no deixa de ser un patró que constantment el reps doncs, a la societat, no? Jo crec que per l'altra banda, això no afectarà les donacions ni a grans corporacions ni a particulars que puguin sortir en el futur, totes les coses, perquè vivim en una societat que no té memòria, perquè d'aquí 2 anys algú li diràs, recordes el cas de la Nàdia? Com anava? Ah, sí, tens raó, però ho haurà oblidat. I si es troba un altre cas d'un pare que plora perquè la seva filla no sé què, doncs, escolta'm, correrem a donar-li, no? Jo sí que estic majoritàriament del tot a favor, diguem, de tirar per aquelles grans empreses, o no empreses, però sí fundacions, en tot cas, que potser doncs, recapten diners i no amb més quantitat, sinó segurament amb més criteri científic. I, de fet, per exemple, la Fundació Sant Joan de Déu, que per cert està dirigida doncs, per un santcugatenc, doncs aquest criteri més científic doncs, ja l'incorpora, diguem, no? Aquesta decisió de cap a on han d'anar els diners, però vaja, mentre els mitjans de comunicació comprin una cosa, jo aquest cas a nivell mèdic, el cas de la Nàdia el desconec a nivell mèdic, en el sentit de que no sé fins a quin punt es podia saber que aquell pare mentia o no mentia, perquè sembla ser que la malaltia de la nena sí que hi és, no? Sí que existeix, o sigui, no és cap mentida, l'altre és que no ho faci servir els diners que reps, és complicat de... No,
jo el que havien sentit de què a mi ens sorprèn molt que la gent, diguem-ne, es quedi, que rebi aquesta informació i es quedi freda i que digui, oi, si pobreta... Diguin que col·loquen tres electrodes i et resseteixen el cervell? Clar, és, jo ja no dic a nivell... Jo no tinc ninguna capacitat, ni soc... Vamos, estic... Soc un ignorant total. Sí, sí, sí. Però dins de la meva ignorància... Si a algú m'explica que col·loquen tres electrodes et fan un forat.
Els detalls de les situacions que s'expliquen i s'intenten...
S'ha desmentit que el... O sigui,
no, la malaltia existeix. No. Té una malaltia estranya.
A banda de la malaltia, s'ha desmentit que el mètode, diguem, curatiu...
Clar, s'ha desmentit si ni tan sols... O sigui, era fals, vull dir...
No, era fals perquè... O sigui, era fals en el sentit de que no li han... O sigui, que ni un euro dels rebuts han anat per...
No ha anat a metges. Sembla que la volien portar a Estats Units.
Correcte, no ha anat a metges, però... Si amb aquests diners, si estiguéssim parlant d'unes persones honestes, aquests diners haguessin servit per portar aquesta noia en un hospital americà i fer-li algun tipus de
tractament? Sembla que no hi ha ningú tipus de tractament, perquè fins i tot aquí en algun altre cas, que molt petit que hi ha, però són tractats a través de la Seguretat Social i la Seguretat Social fa el tractament que coneix.
Que un periodista... Deixem criticar una miqueta el gremi.
Sí, sí. A
veure què diu.
Que un periodista no contrasti un tractament mèdic, en fi, en podríem parlar, d'acord? El que em sorprèn és que no hi hagi hagut, durant aquests últims anys, cap expert català que hagi engegat la tele, hagi vist allò i digui, això és mentida, ho denuncio.
Crec que perquè ha vingut, eh? Crec que hi ha algú que se li
ha dit... Però quants anys porta aquesta gent recollint diners?
No hi entenc.
Ahir em toca, hi ha arribat... He acabat el toca. A veure, jo penso que aquest cas de la Nadia és la demostració, i en aquest cas sí que afecta el periodisme, segons quin tipus de periodisme, perquè aquí teníem que distingir entre una agència de notícies que li arriba la notícia i més o menys la criba, però per la difon, i s'ha acabat aquí, i l'altra cosa és muntar un show. I el que ha fet segons quina cadena és muntar un show. O sigui, la Susana Griso va muntar un show importantíssim en aquest sentit. Tenint en compte, Susana Griso, per cert, Sant Cugatenca, que va començar aquesta casa. Tenint en compte que en aquest cas hi ha hagut dues fases. Des d'aquesta nena tenia 3 anys, fins aquesta nena en té, si no m'equivoco ara, 8. O alguna més.
O res, no, perquè...
Bueno, vull dir que... I aleshores, el que al principi de tot es va produir podia tenir una certa versemblança, perquè el que es demanava és una cosa que es volia fer, però si passen 5 anys i resulta que això no s'ha fet i es torna a demanar altra vegada, és evident que hi ha una sèrie de gent que no han cribat i han anat a fer l'espectacle perquè sabien automàticament que l'espectacle els hi portava allò que en diuen quota de pantalla. I, malauradament, en gran part d'un determinat tipus de professional del periodisme, la quota de pantalla, per part dels productors, evidentment, és el que pesa més i no la verosimilitud. Aquest seria un aspecte simplificat i probablement incorrecte del que ha pogut passar. Casos com aquests n'hi han, però abans d'ahir, automàticament, una sèrie de gent que està treballant d'una forma, diguéssim, científica i honrada en aquest sentit, ja va sortir i ja va comentar, nosaltres, per exemple, recordo del cas de la Vall d'Hebró, nosaltres estem fent una sèrie d'aplicacions directes amb nens, precisament d'una malaltia, però tothom pot venir aquí un dia determinat de la setmana, que hi ha una persona que està esperant que arribin per explicar-los i ensenyar-los què és el que fem. Bé, aquesta és una manera, diguéssim, honrada per una part, i penso que molt més conscient d'aquest tipus de... El Lluís apuntava una cosa que és veritat, i això no cap hi ha dubte, la primera reacció de la gent, en general, de la gent que no pensa ni en un sentit ni en un altre, és dir, ui, ara jo no dono res. No, ui, perquè ja veus aquest cas, sense pensar que hi ha 50.000 coses i es poden fer.
Això dies, ja està.
Però... Clar, però jo, anant més a fons i apuntant el que deies tu, Lluís, que estic molt d'acord amb tu, jo fa pocs dies escrivia una cosa i deia, ara hem entrat en aquest mes de desembre, amb tres coses que s'han convertit ja en tradicionals, un dels molts fa molts anys i altres menys, que seria la loteria, les loteries, vaja, les loteries, diverses, el recapte d'aliments i la marató de TV3. A veure, la loteria és una forma d'impost amagat, en el que la gent dona diners, tots donem diners, perquè uns quants tinguin la sort de que recaptin part d'aquests diners, però el 50% se l'emporta l'Estat, sense posar pràcticament ni un euro. El recapte d'aliments és que els que no tenim, els que tenim poc, donem una cosa que realment no es pot ser massa, un paquet d'arròs, un de sucre, un no sé què, per una gent que teòricament, entre cometes, no té res, que en alguns casos no és així, quan si haguessin tingut feina normal i haguessin tingut una societat més justa i repartissin... Per... O sigui, els que tenen diners han pujat el 12,5% d'ingressos d'un any a l'altre. Els que no en tenen han baixat el 0,1. Molt bé. I la tercera, que és la marató, exactament igual. O sigui, la gent, la bona gent, ho torno a repetir l'altra vegada que quedi clar, dona 10 euros, dona 15, dona 50, dona 100, se'ls treu dels seus, perquè diuen hem d'ajudar aquest any, no me'n recordo quina formatat és igual, la que sigui, perquè facin això i puguin investigar. Doncs no, senyor. La investigació, com deies tu molt bé, hauria de venir dels pressupostos generals de la Generalitat i de l'Estat, i no venen així. Dit això, felicitats a aquells que tenen la sensació de que estan col·laborant i que ho fan i se senten gratificats personalment per fer-ho i efectivament ajuden a gent que està necessitada. Però, senyors, això no és el que ha de ser. El que ha de ser és una altra cosa. La justícia social, paraules molt grosses, és una altra cosa.
Dixit.
Totalment d'acord.
L'edat de la Nerea és d'11 anys a dia d'avui.
Sí, és que portaven 9 anys a ser l'Arguin.
I els primers que van començar a treure el cas va ser TV5. Anys després, la Grisó. Però, aviam, sembla que entre el novembre i el desembre del 2012 a totes les televisions va sortir.
Sí.
Vull dir, això de l'audiència... L'audiència i jo, en el cas de la Susana, jo crec que era, també té criatures, i tothom que en té se sent molt identificat, empatitza molt amb la situació i vol col·laborar. O sigui, jo no li diria a tota l'audiència, en aquest cas tenen molts casos,
Per això, d'això se'n valia el pare... Clar. Això se'n valia el pare, sí, precisament, d'aquesta reacció. Si jo entenc molt bé el fet, tenim una persona aquí, ve la Carme algú i diu, hi ha un cas, mira, aquí, vivim aquí dos carrers més enllà i aquesta nena i hem d'anar a Houston a fer una operació. I la Carme diu, veniu demà al dematí i estigueu aquí i expliqueu-ho. Clar, el primer. Després, si t'haguessin de venir al cap de dos anys, potser tu diries, a veure un moment, però que no vau anar a Houston? No
vam recollir,
no vam recollir 300.000 euros. No va anar-hi. No, perquè ens han comprat un cotxe i llavors estem en una casa. Home, clar.
Parlant d'enganys i l'àmbit local, jo recordo dos casos. No tenen res a veure, o sigui, no hi havia, diguem, estafa. Però, bueno, sí que hi va haver engany. Un, fins i tot, es va fer una recepció a l'Ajuntament, un senyor que deia, havia fet la volta amb bicicleta, no sé per on.
Ai, era mentida!
Sí, sí.
I portava, bueno, portava proves, que eren fotografies.
Sí, sí.
I aquesta va ser aquí.
I
també hi ha el cas del senyor que parlava de la seva experiència en un camp de concentració. I aquest va fer la ronda també.
Sí, però mira, amb aquest hi ha una diferència, que és que jo va sortir el que va ser, em sembla, president després de Michael Mauthausen,
sí.
Després d'evidentment expulsar, diguem, aquest entre quatre impostor, i va dir que efectivament no hi havia, sí que no havia estat mai en un camp de concentració, però que sense ell mai a la vida s'hagués arribat a fer la feina de conscienciació, en tot cas d'explicació, del que...
És que va fer, no, va fer una gira, no podia dir el va mateix, fer una gira, d'entrevistes, sí, sí. Que va sortir
a tot arreu.
Jo no
hi vaig ser, però conec tota l'experiència de primera mà.
Correctíssim,
nosaltres se'l van rebre a l'escola.
Però en aquest cas, el cas d'aquest home, diguem, de Michael Madhausen, és evident que hi ha un problema, és evident que segurament és allò de... Allò, ja us ho diré, un problema personal,
sí,
molt intens,
etcètera.
Sí, sí, però més enllà d'això, com a mínim, no, ni estafa, ni enganya
sí,
ningú
sí,
amb els recursos d'altres, diguem.
Sí, sí, sí.
Dia estava esmorzant aquí al costat, si ho vaig trobar.
Ah! Bueno, per aquesta casa també va passar, eh?
Sí, sí.
Un parell de vegades, o sigui que... deixem el tema. Aquest cap de setmana hi va haver una nova concentració a la plaça Universitat, centenars de persones que es van aplegar en aquesta campanya de Casa Nostra, Casa Vostra, un reclam perquè Catalunya sigui terra d'acollida. Estem parlant novament de la situació dels refugiats. Ja sabem que les competències polítiques en política d'asil són estatals, però la situació continua igual, no hi ha solucions, i hi ha escampats milions de persones pel continent europeu sense saber què fer i sense saber on anar. Es va desmantellar la jungla de Calais, aquell campament que hi havia, es va desmantellar. Què passa? S'està fent alguna cosa?
No. Aquesta forma, això forma part d'una altra hipocresia. Abans parlàvem d'un tipus d'hipocresia i ara podíem parlar d'una altra, que és aquesta. A veure, gent que ha volgut, que vol arribar a Europa com el paradís, com el lloc que li solucioni la vida perquè el seu país doncs està malament, o que creu que s'està malament, o ha tingut uns parents que han anat allà i li diuen que vinguin aquí perquè estaran fantàstics i tal, això fa moltíssims anys. O sigui, el pas de l'estret de Gibraltar no és pas de la guerra de Síria. Estem parlant dels que en diuen subsaharians des de fa 20 anys estan atrevessant per fer aquest pas a Europa, i no a Espanya, sinó a Europa, perquè el que van anar és a altre lloc, van anar a Alemanya i a Gran Bretanya, sobretot. La guerra de Síria ha provocat una acceleració d'aquest fet, però és que els que van començar a passar cap a Europa teòricament, fugint de la guerra de Síria, se'ls va afegir els que fugien de l'Afganistan, i se'ls han afegit de tot arreu, que no té res a veure. Clar, a Bangladesh no hi ha guerra, per dir-ho d'alguna forma. Però si diem guerra que el Zara fabrica allà les coses baratíssimes, les fot allà en una fàbrica que no hi poden cabre i n'hi ha 3.000, si diem això és una guerra, també és una guerra. Però és una hipocresia. La guerra de Síria continua perquè hi ha gent que vol que continuï. I punt.
Claríssim.
N'hi ha més.
Sí, sí.
I per tant, quan jo veig les fotografies, les imatges d'Alep, i penses que és una ciutat que tenia 5 milions d'habitants i que era fantàstica, o Palmira, que volen aquells arribar allà i en nom de la carregar-s'ho tot, com si aquí tinguessin la culpa aquells que van estar allà fa 2.000 anys. Vull dir, és una hipocresia. Ara amb el Trump i el Putin sembla que hi ha una entesa prèvia ja. Imagina't tu si anem bé. Perquè entenem el mateix, tu estàs aquí hi ha una ratlla, això d'aquí cap aquí, que això és per tu, i d'aquí cap allà això és per mi, i d'aquí no ens toquem. Mentre no passis tu la ratlla i no passa la cara, tu foto el que vulguis allà i jo foto el que vulgui per aquí. Escolta'm, però desenganyem-se, és sempre el mateix. Els que guanyen diners amb l'armament no volen que s'acabin les guerres. I punt. I no hi ha més explicació. Busqueu-la per on vulgueu, no hi ha més explicació.
No, però a banda d'això, la situació real és que hi ha un munt de gent escampada pel continent en unes situacions indignes que sí. No hi ha manera de solucionar. Es van passar dies, setmanes, discutint
aquí,
les quotes...
Però aquí què passa, per exemple,
la Unió Europea.
A Catalunya? Ara hi ha la de Colau, que ha anat amb la Càrmena, i el de València, i el de Saragossa, els quatre alcaldes aquests que han anat allà dient a Roma que... O sigui, un grup d'alcaldes de tota Europa que diuen, deixeu que les ciutats, nosaltres, determinem el que volem que passi a la nostra ciutat, perquè ens en farem càrrec nosaltres, la ciutat, no l'estat corresponent, el que sigui, espanyol, francès, o el que sigui, no, i no els deixen. Per què? Si continuen el mateix, perquè hi ha molts interessos.
No, però, escolta'm una cosa, i fins quan, diguem-li, no m'ha dit, vale, molt bé, que la ciutat vagi acollint, i amb tots els que poguéssim acollir s'acabaria el problema o seguirien
no.
havent-hi problemes?
No.
Per tant,
però en
jo
tot
crec,
cas posaríem un granet de sorra.
Jo crec que, però això no es tracta de posar un granet, es tracta de moure una muntanya. Per tant, jo penso que totes aquestes manifestacions el que s'han de fer és fer-les exigint que es mogui la ONU, buscant la solució als països, demanant a aquesta gent que sí, que sembla, fan el pamplina, que no fan el que toca. Per tant, no s'han de demanar...
Qui és la ONU, Lourdes?
Pues és un organisme internacional on estan representats la majoria dels països que...
Molt innocent apel·lar a l'ONU. Em sembla del tot innocent.
Per què serveix? Per què serveix? No serveix per res?
No serveix per res, l'ONU. No serveix per res. No serveix per res.
Deixem que faran la foto.
No. No, en tot cas, serveix per alguna cosa aquestes manifestacions que es fan, com la que forma part d'aquesta campanya que us comentava, casa nostra, casa
home,
vostra.
Home, mira, de bon serveix que nosaltres ara estem parlant d'això.
Però no, millor... no resols la situació personal. Però és que la ONU pot administrar uns recursos, pot actuar, i d'una manera, diguem-ne, no corporativa, tots plegats...
On va aquella gent, Lourdes? És a dir... Un moment, analitza, si us plau, la situació. Estan caient bombes cada dia a casa teva.
Allà s'hauria de tallar aquest problema.
Un segon, Lourdes. Però no es talla, perquè, com deia l'Eduard, hi ha uns interessos. Perquè,
estat islàmic, un tema que jo volia corregir, que no és, com tu dius, dels fabricants d'armes. Jo diria que té molt a veure, per exemple, el tema de la religió.
Sí.
Per una manera d'entendre la vida. I aleshores no és un tema d'armes, sinó és un tema de voler imposar un model.
Els fabricants d'armes no es porten la pau.
Però el tema de la religió... Escolta, el tema de la religió està utilitzat pels fabricants d'armes.
No, mare de Déu.
Sí, escolta'm.
Sí. I no m'ha anat a la lluna.
L'Aràbia Saudí, ara s'han reunit els de l'OPEP per dir que han de pujar el preu del petroli.
Sí, ara ja fa uns dies. Sí.
Molt bé. El preu del petroli, evidentment, es anirà pujant, entre altres coses, perquè també hi ha un molt interessat en que pugi, que és Rússia. Si és Rússia, si el preu del petroli no arriba a 80, no en treu benefici. Com Venezuela, exactament igual. Per tant, al final de tot, quan tu vas examinar, et donen molts elements, no? És com si fessis una coctelera, un còctel, no? I van donant elements i t'adones que sense aquell element no pots fer el còctel, te'n falta un altre, i vas afegint, però al final resulta que tot hi ha un base, i el base és, no va dir una mala paraula, no la dic, perquè vinc d'un cap de setmana molt, molt eufòric en aquest sentit, no la diré, i al final és el diner. És el diner, és el poder econòmic. I això és el que marca la pauta.
S'utilitza
la religió en nom de la...
És qualsevol altra història.
Però Lourdes, escolta'm.
Podem analitzar la... Tota la història es justifica pel tema econòmic.
A veure,
totes les guerres que han tingut al darrere un transform econòmic de dominar recursos...
No, però ara més. Hi ha una diferència...
Tota la vida.
No, però hi ha una diferència bàsica entre una guerra al segle XIII i la guerra actual. La guerra actual és global, és mundial. Per tant... Els que fabriquen les armes... Jo estic fabricant armes als Estats Units. Mentre no em toquin als Estats Units, on hi ha la guerra? A 12.000 quilòmetres. Molt bé. On està la guerra? A 20.000. Fantàstic. Mentre no em toquin aquí, jo puc seguir fent el meu negoci sense que m'afecti a mi. Les guerres d'abans, les guerres dels 30 anys d'Europa, afectava a tothom. Els que lluitaven i els que no lluitaven i a tots. Ara és diferent. Ara jo puc localitzar guerres. Guerreta aquí, guerreta allà. Guerreta aquí, guerreta allà. S'acaba aquesta, començarem una altra aquí. S'acaba aquesta. Bé, doncs anem cap allà.
Hi ha un grup de persones dient, aviam, ara, on aquesta saga
doncs
s'acabi,
sí,
anem
a
doncs
sí.
Deixem en Bernat.
I es reuneixen a Davos.
Bernat.
Doncs sí.
Au, va.
I tant.
El Bernat.
Lourdes, a mi em sorprèn, t'ho dic de debò, sincerament.
A mi em sorprèn aquesta capacitat creativa.
Lourdes, ja has parlat tu abans, deixa'm com a mínim exposar-me una miqueta. A mi em sorprèn, d'entrada, que siguis mestre, diguem, i puguis banalitzar alguns dels comentaris que fas, estil, bueno, no banalitzar, sinó confiar en les Nacions Unides. perquè les Nacions Unides no ha aturat mai cap guerra, no l'aturarà, els compromisos dels quals arriba a la seva Assemblea General no els compleix, no els fa complir, i si no els hi pregunten als senyors saharauis. Per tant, jo no espero res de les Nacions Unides mentre no solucionin res, que mai en solucionin res. Punt número 1. Punt número 2. Aquí podem agafar el problema des d'una visió estrictament global o des d'una visió més territorial, més individual. Llavors, jo prefereixo, segurament, patitzo més amb una persona directament que no amb milions de persones alhora. Per tant, hi ha una sèrie de gent que està rebent bombes cada dia a casa seva. Marxen de casa seva. Intenten arribar a un lloc on no li caiguin bombes a casa seva i amb què es troben? Amb una frontera tancada. Amb una frontera tancada no perquè vulguin que es quedin tots al país del qual tanca la frontera, és a dir, per exemple, Hongria, sinó perquè justament no volen rebre ni una persona que no sigui, que no tingui un cert nivell econòmic, un cert nivell educatiu, etc, etc, etc. I per tant, s'utilitzen tercers països per aturar una hemorràgia que no han sabut aturar els països del primer món, per exemple, Turquia. Europa ha pagat amb diners a Turquia perquè els refugiats es quedin a Turquia. Quan Turquia s'enfada una miqueta, com va passar la setmana passada o fa dues setmanes, diu, vigileu que obrirem les fronteres. Per tant, això és jugar amb les persones, això és jugar amb la ciutadania, en aquest cas amb la gent, amb els refugiats que fugen de que cada dia els hi caien bombes al camp. En segon lloc, jo crec que aquí a Europa ha utilitzat la frontera sud, i jo crec que ho hem parat altres vegades també, no? Ceuta i Melilla com a banc de proves del que podria fer en cas d'una eventual arribada massiva de refugiats. Per tant, el que deia l'Eduard, això no és nou, nosaltres aquí ja ho vivim des de fa molts anys, i hi ha hagut una sèrie de gent que s'ha dedicat a disparar pilotes de goma a gent que està dintre l'aigua i gairebé ofegant-se, i hi ha gent que s'ha mort dintre de l'aigua a la frontera amb l'estat espanyol, que no és l'altra banda del món, és l'estat espanyol, per culpa de la policia que disparava pilotes de goma. I això, hi ha vídeos al YouTube, per tant, si vols ara, pots agafar la teva
tableta i ho mirem. Sí, m'ho vaig mirar, en el seu moment em vam veure.
Vale. I per últim, és evident que hem de moure una muntanya, però jo prefereixo començar a moure petites coses si la muntanya no es pot moure. Catalunya ha dit que pot acollir 4.500 refugiats, Lourdes, 4.500.
I amb la resta?
No.
Els altres llavors...
Lourdes, és que saps què? Mentrestant, hi ha 4.500 refugiats amb unes condicions lamentables de les quals tu no ho entaries ni mitja horeta allà en aquells camps de refugiats. T'ho asseguro. Perquè a mi el que m'han explicat, jo no hi he anat, però a mi el que m'ha explicat gent directament és que aquestes condicions no les aguantaríem. Tu tampoc les aguantaries. Per tant, 4.500 persones és un gra de sorra dintre d'un desert? Sí, però mentrestant hi ha 4.500 persones passant-ho molt i molt i molt malament.
I si multipliques els 4.500 per 25 ciutats, ja en tens 100.000 i pico.
Multiplica el que diu l'Eduard. Perquè l'estat espanyol es va comprometre a acollir-ne 15.000 i n'ha acollit 500, Lourdes. Però és
ja
una vergonya.
Ja que no és només l'estat espanyol, sinó és a través d'una organització supranacional que han de veure el que són refugiats, els que no són refugiats, i de tot el que hi hagi. I jo sí crec amb els mitjans que ens donem per administrar-nos a les poblacions. Ja sigui en el seu moment
però,
un ajuntament,
no,
ja
Lourdes,
sigui una administració
Lourdes,
local...
Per què l'estat espanyol no ens deixa acollir, perquè contesta'm aquesta pregunta, si us plau, contesta'm aquesta pregunta. Per què l'estat espanyol no ens deixa acollir a nosaltres, que sí que volem?
D'entrada, l'estat espanyol també està condicionat per un organisme supranacional que
és l'Unió
Europea.
No, és mentida, Lourdes.
Bueno, vale.
Lourdes, si l'estat espanyol obrís l'aixeta i deixés arribar la seva quota de refugiats que es va comprometre, va ser el compromís, que a vegades també posem en valor en aquesta tertúlia, etc. Sembla que aquí ens el passem pel Fort Lourdes. El compromís de l'estat espanyol és rebre aquesta gent. Per tant, per què, si nosaltres tenim la capacitat, tenim llits buits esperant l'arribada de refugiats, per què l'estat espanyol no deixa que arribin refugiats?
Jo torno a insistir,
no?
No,
Lourdes, perquè no, perquè entre les coses no m'estàs contestant a les preguntes.
És que sabrà on hi ha... És que t'interroga.
Sí, però sabrà on és, però a veure... Em recorda un personatge.
Espera, que la Lourdes contesta.
Amb un argument,
Lourdes,
Contestes? O vols contestar?
Sí,
o...
sí, jo puc contestar, sí. Jo torno a insistir doncs, que hi ha uns protocols que s'han de respectar i han de seguir el seu procediment. Número 1. Número 2. No crec que la solució s'arregli, diguem-li, acollint a un grup de persones, perquè el problema no és d'un grup de persones, és de tots uns països que tenen, diguem-li, unes situacions on no poden viure, on la... uns marxen per guerra i uns altres per un tema econòmic, perquè no tenen, diguem-li, les capacitats, no hi ha les inversions i tal. Tercera,
Lourdes,
crec...
tens una doble moral, ho sento dir-te així, eh? Tens una
bueno, doncs digue'm, si tu la valores així, sí, doncs sí. Per tu serà així, sí, jo sí. No Home. Ho veig d'aquesta manera. Tercera, hi ha uns organismes que hem creat i que tenen una funció i que l'haurien de complir. I si no ho fan...
L'estat espanyol no compleix.
Ja no estic parlant jo, estic parlant d'organismes més amunt.
No, més amunt, no.
Bueno,
l'estat espanyol va tenir un compromís,
mira, no
compleix no
l'estat espanyol, no compleix sí, l'estat autonòmic,
i com,
no compleix l'estat...
I com que no fan els altres, no hem de complir nosaltres?
No, el que dic és que el problema no se soluciona a nivell de quatre persones.
4.500.
De 4.500.
No,
4.500. No se soluciona.
4.500, Lourdes.
Bueno, jo penso que el que s'ha de fer...
Soluciones la vida de 4.500 persones?
No. Deixem intervenir.
El que s'ha de
sembla,
fer és tractar-ho més amunt.
A mi em sembla que no es pot penalitzar 4.000 persones, 4.500 ser humans, que com has dit tu molt bé, es pot multiplicar per moltes ciutats. O sigui... hosti, 4.500 persones, en principi, a mi em sembla moltíssima gent.
Una.
O sigui, moltíssima gent.
Una.
Vull dir, dius, bueno, doncs, escolta, comencem a fer passos. Jo no crec que els organismes que hem creat, jo no, des de l'algú, no?
No hi crec.
I, a més, la falta de compromís que s'està agafant com una cosa normal, això a mi m'escandalitza. A mi això m'escandalitza, que puguem trobar normal que un estat, que un ajuntament, que una comunitat digui avui blanc i demà negre i ho acceptem com una cosa normal, m'escandalitza. I jo, tornant cap enrere, Bernat, et diré que sí. Jo vull escandalitzar-me sempre quan hi hagi uns pares de la Nàdia, o sigui mossèn Pere, i faci alguna cosa, m'escandalitzaré. No vull perdre el sentiment d'horroritzar-me davant d'un fet. I no em dono la gana trobar coses normals que per la meva educació que he tingut sempre, dels meus pares i la meva... passi d'ells. Vull escandalitzar-me. I vull emprenyar-me. I vull pensar que és indecent el que està passant. Això, aquesta capacitat de sorpresa i indignació, no la vull perdre.
Jo per acabar d'indignar...
Obres i tanques, eh?
Sí, per acabar d'indignar-te, Lluís i companyia, i Lourdes, t'ho dic, la ONU està formada, si no m'equivoco en aquest moment, per 198 membres. És a dir, 198 estats que formen part de la ONU. Però recordeu tots, vosaltres i oients, que hi ha 5 països que tenen el veto. I, per tant, els que manen de 198 països són 5.
Bueno, això...
Vol dir...
Estic d'acord que això s'hauria de resoldre.
Vol dir que la ONU no existeix. Existeixen 5 països en aquest moment que són els que manen. I si aquests diuen que no a determinada cosa, encara que l'hagin votat 193 països, allò no tira endavant.
Això estic d'acord que és inadmissible. Doncs hi ha 5 països amb dret de veto.
Acabem la tertúlia per avui dilluns. Dilluns que ve més. D'acord?
Si tu dius...
Home, vols venir demà? Tenim tertúlia també, eh? Demà dimarts.
Moltíssimes gràcies.
Ara canviaràs de companys. Canviaràs de companys. Gràcies a tots. Molt bon dia. Adéu-siau.